A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Sintonia d'entre avui i demà, però canvi de ritme i de contingut que a l'agost ens poden permetre certes llicències. Vos proposam un experiment. 5 convidats, 5 converses, diguem-ne polisèmiques, i 5 dies de la setmana. La part original és que hem trossejat les xerrades al llarg de tota la setmana. Ens preparam per compartir ràdio amb un escriptor de novel·la fantàstica, un arqueòloga, un teòleg especialista en la Bíblia, un divulgador del patrimoni de les illes i una psicòloga d'organitzacions. Ens acompanyeu?
Pasaron los años y hoy estaba allí, sentado frente al mirador de la cantina. Miraba los trenes pasar mientras escribía en una servilleta de papel la historia de su vida, la historia de su vida.
Quines històries que ens contava José Luis Perales, el mestre Perales, podríem dir. Jaime Vázquez ens ha demanat José Luis Perales perquè diu que és un sentimental. No teníem l'espera, que realment és la cançó que mos havia demanat. Jaime Vázquez, com estàs?
Hola, bien, muchas gracias por invitarme y también por permitirme escuchar una canción de Perales.
Pues direm primer de tot que en Jaime Vázquez se defineix com un aventurer que creu tenir una visió oberta del món, així ens ho diu ell. Nosaltres afegirem, perquè el comenceu a conèixer en aquesta setmana d'entrevistes, que Jaime Vázquez Allegue és doctor en teologia bíblica, també en periodisme, i que la seva tesi doctoral va ser sobre els manuscrits de la Mà Morta. I de la primera part de l'entrevista amb Perales de fons, t'he de dir, Jaime, que encara no mos havien demanat el mestre Perales, i que té 81 anys.
Sí, sí, sí. Jo ja no sabia si estava vivo, perquè va passant el temps i vas perdent de la perspectiva i, sobretot, aquells grans que foren en su moment, quan érem joves.
Sí, sí. El senyor Perales, que l'han matat més de 2 i 3 vegades, sí, sí, per allò de ses fake news, no? Sí, que algú diu que...
Són les primeres.
Sí, que de sobte recull, no sé, una agència de notícies, exacte, i tothom diu, Perales ha mort. I Perales diu, oi, no, que estic aquí vivito i coleando. S'importància de ses fonts, no? De saber d'on mos alimentam,
claro,
tu com a periodista.
Hay que ir a les fuentes i documentar-se bien, sí, i assessorar-se. Sí,
sí, importantíssim. 81 anys, deia el mestre Perales. Tu penses en fer-te gran, Jaime?
Yo creo que sí. Ya uno llega a un momento de la vida en donde dice, bueno, ya he hecho lo que tenía que haber hecho, ¿no? Yo esto lo digo con frecuencia. Tengo la sensación de que todo lo grande que podía haber hecho ya lo hice.
Sí, no creus que...
disfrutar de todo eso.
Val, però no deixes de ser una persona encuriosida, en projectes, activa,
sí, activa, sí,
i quan
sí,
un camina mai sap lo que se trobarà.
Però ja no tengo aquellas que tenía en la juventud, ¿no? Aquellos proyectos de hacer esto, de estudiar esto otro, de viajar a tal sitio. Yo creo que ya lo he hecho, ¿no? A mí me gustaba mucho viajar para ver, fíjate, monumentos de la iglesia, ¿no? Iglesias gigantes. Bueno, cuando ya ves, pues qué sé yo, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, o el lugar en donde estuvo el templo también en Jerusalén, o grande, la Basílica de San Pedro, al final dices, bueno, ya he visto lo más grande, o la Sagrada Familia que tenemos aquí, ¿no? Entonces al final dices, bueno, ya he visto lo que tenía que haber visto. Ahora, si aparece algo nuevo, pues ya está, pero mis objetivos se han cumplido,
val,
¿no? Yo creo, o sea, ya puedo morir en paz.
Escolta, això està molt bé. I què va ser primer en Jaime Vázquez? ¿Es periodisme o la teologia?
Bueno, fue una cuestión circunstancial. Yo soy era hijo de periodista. Mi padre murió hace unos meses. Él había sido un periodista de deportes, además, ¿no? Pero él de alguna forma, bueno, yo tenía que ser periodista por obediencia, ¿no? No porque me lo impusiesen. Pero yo descubrí otro mundo cuando era joven allá en tierras de Salamanca, ¿no? Y hice teología, por una cuestión de fe también, religiosa, hice teología, y en teología, en la carrera de teología, descubrí que me apasionaba el mundo de la Biblia, gracias a una beca que me llevó a una beca de arqueología, a estudiar en Jerusalén, paré la carrera, estudié allá, luego volví, bueno, y después volví y después me viajé a Italia y también estuve unos años allá especializándome en Biblia, y luego volví otra vez a Jerusalén para hacer el doctorado y estuve otros 3 años, y bueno, y en esos espacios intermedios iba haciendo periodismo para satisfacer y para cumplir con los principios de buen hijo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que primero en mí es la Biblia y el estudio de la Biblia y la teología, y después el periodismo, ¿no? Reconozco que el periodismo es una cuestión genética. Es decir, yo necesito estar en medios, necesito mi columna de opinión, como decía mi padre, y porque para él el periodista era algo más que un transmisor de información, era el que tenía que hacer pensar al oyente, al escuchante, al lector. Tenemos que hacer pensar, ¿no? Con las cosas que decimos y cómo las decimos, ¿no? Por eso yo en realidad, aunque soy periodista, mi periodismo se orienta básicamente a generar opinión en la opinión pública, en el lector, en el que escucha, a través de cosas, de ideas que puedas decir, ¿no? Incluso a veces de, como decía mi padre, de cosas que no dices, ¿no? De cuando escribes algo, lo que está entre líneas, que no lo dices, pero haces que el lector lo piense y se lo apropie y diga, ah, y se crea que es un pensamiento propio, pero es tuyo, que se lo has propuesto, ¿no? Y al final, pues es muy, muy gratificante, ¿no?, esta experiencia. Pero vamos, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, soy biblista primero y periodista después.
Val, però aquestes dues coses, diu, d'alguna manera se complementen, i ara parlaves d'això de fer pensar. Tu ets professor també dins una universitat de periodisme, de comunicació, que és el CSAC. Com s'activa aquest pensament en els alumnes?
Sí, bueno, tengo una asignatura en primero de periodismo que es pensamiento, y es pensamiento crítico.
Me encanta, como no me he de fer pensamiento crítico, claro, que no es fácil. Sí. Es una de esas mancanzas, seguramente, d'avui día.
Claro, está orientada para futuros periodistas y profesionales de la comunicación, ¿no? Yo creo haber dado con la clave hace unos cuantos años que la forma de hacer pensar a los jóvenes es demostrarles que lo que le están diciendo no es real. Y entonces ya se quedan, claro, cuando tú produces o sientes un shock a decir, ay, va, pues yo pensaba que esto había sido así o era así, y ahora tú me demuestras que no era así y que hay una manipulación, por ejemplo, una modificación, una alteración, y que hay una intencionalidad dentro de ese proceso, al final lo que haces es que los jóvenes piensen, o por lo menos les dejas los elementos para poder pensar y decir, ah, pues entonces voy a tener que contrastar la noticia cuando la lea un medio, porque este me ha dicho esto y yo me lo he creído, pero resulta que hay otro medio que de lo mismo me dice otra cosa, y cuál de los dos tiene razón, que a lo mejor no la tiene ninguno de los dos, o la tienen las dos, hay que matizar, ¿no? Entonces, en este yo creo que aquí está la clave. Lo que trabajo muchísimo en clase, todo el curso, es contrastar noticias, ¿no? Ya tengo unas noticias antiguas para que vean, pues, qué se dijo sobre esto y qué es lo que realmente sucedió de eso mismo.
No sé si te ven escapara a que este exemple.
Bueno, yo creo que vamos a dejarlo así.
Vale.
Hacemos la asignatura y todo esto, sí. Pero es muy, muy elocuente ver a los alumnos los ojos como platos cuando descubren que no es lo que parecía.
Molt bo, molt bo. Al llarg d'aquesta entrevista xerrarem de llibres. Tu has dit, soy más biblista que periodista, encara que les dues coses formen part de tu. I hem començat xerrant d'en Perales i que té 81 anys, i si som vells o estem envellint. La Bíblia és un llibre que mai envaeix.
Bueno, la Biblia es el libro de los libros, ¿no? Es una enciclopedia. Todos los géneros literarios de la literatura universal están en la Biblia, hasta la ciencia ficción, no más que el libro del Apocalipsis, ¿no? O la historia, o la literatura legal, o la crónica, tenemos todo. La Biblia es el libro de los libros, ¿eh? Y además, para los creyentes, la Biblia es, además, palabra de Dios, ¿no? O sea, tiene una doble lectura que no la tiene, por ejemplo, el Quijote de Cervantes, que también sería el libro de los libros en la literatura española, ¿no? Bueno, yo creo que la Biblia es como un volcán que está permanentemente emanando lava. Es decir, a mí me gusta decir que una forma de definir la Biblia es que la leas hoy un capítulo, un versículo, y te dice algo. te sugiere algo, la lees mañana y te ese mismo texto y te dice otras cosas que no te había dicho el día anterior. La lees dentro de una semana, lo mismo, y te sigue diciendo cosas. O sea, hasta es un volcán que permanentemente emana ideas.
I cualquier parte del volcán, el antiguo, el nuevo, o qualsevol banda traus idees?
Yo creo que desde la perspectiva cristiana, y para eso está el Antiguo Testamento en la Biblia, ¿no? Porque hubo una época en la que parecía que el Antiguo Testamento pues, no aportaba nada al cristianismo. Bueno, pues Jesús era judío y aquí, a la Biblia a la que se remitía Jesús constantemente, que llamaba básicamente la ley de Moisés, es el Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Moisés exactamente es el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, pero es toda la Biblia que llamaríamos la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, que es el Antiguo Testamento cristiano, básicamente.
Uh-huh. I així de fàcil acaben de passar els 10 minuts d'aquesta primera part de l'entrevista. Ja, però tu no te'n vais. No. Els oients, per favor, demà torneu a connectar amb en Jaime Vázquez i amb Entre avui i demà.
Gràcies.
A IB3 Ràdio, Entre avui i demà.
Tomàs Vivot, benvingut Entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per participar en aquest experiment, una xerrada de 54 minuts aproximadament, que farem trossets, eh? I així a tu te coneixerem a trossos i qui ho vulgui sobretot haurà escoltat tota la setmana, com tu, la resta de convidats. Avui mos acompanya en Tomàs Vivot, que és escriptor, que és investigador, que és divulgador de la cultura i del patrimoni illenc, i com a tots els convidats, en aquest capítol 1 vos demanam una cançó, i tu has triat aquesta. No sé si t'he d'imaginar caminant per qualque possessió de Mallorca amb aquest ritme, amb aquesta cadència... No sé, Tomàs?
No. Aquesta música, en Wim Mertens, a mi no m'inspira això. M'inspira una altra cosa. M'inspira més un ambient urbà, però solitari, un ambient no molt col·lapsat, sinó d'una arquitectura ponderada, i és una música que té arrels clàssiques, però també té un cert avantguardisme. En Wim Mertens és un personatge de lo que és el minimalisme musical, i aquest va ser el primer gran treball que va fer piano solo, i a mi me produeix moltíssima pau, i és un disc que jo necessito no acompanyar-lo d'un paisatge, sinó acompanyar-lo d'un silenci, és a dir, més a una habitació, per exemple, no? I és una música que a mi me funciona molt bé per intentar no desconnectar, sinó reconnectar en jo mateix. Perquè la gent deia, no, és que necessito desconnectar. No, jo crec que el que hem de fer molt de pis és connectar, no? Ja estan desconnectats tot el dia, i a mi, en Wim Mertens, a mi me... tota seva obra, però especialment aquest disc, que és After Virtue, que és un disc que a mi m'ha relaxat moltíssim.
Que bo això que dius de connectar, de reconnectar, perquè a vegades s'apresses dia a dia tota la feinada que feim, aquesta llista de tasques que mos feim res més començar la setmana o el dia, mos passen per damunt, no?
Sí, vivim a una societat absolutament descol·locada i som productius, no som creatius, i crec que tot això ens passarà factura. Això farà un tro, com dèiem, a Mallorca, en un moment o l'altre, no? De fet, la gent fa trons. Vull dir, no hi havia tantes consultes tan plenes com mai, tant de llibre d'autoajuda, no hi ha... I fixa't, vull dir, que tenim una sèrie d'elements que sí, hem cuidat molt, que diríem la sanitat física, però no la psicològica, no? I en aquesta societat occidental malalta, és molt malalta amb aquest aspecte, caldria més, i això és complicat, ho entenc, no ser tant, diríem, productius econòmics com si productius emocionals, no? I connectar-nos més amb els altres. És vera, estan més connectats que mai, però més desconnectats del tu a tu, la mirada, la pell, això està... Això no està de moda, no està de moda, i hauríem de tornar a reconnectar. La gent vivia molt millor abans.
A nosaltres mos agrada molt que siguis avui aquí, nosaltres, que mos puguem mirar en els ulls i també connectar amb aquesta conversa. Parlaves de creativitat, tu ets un home de coneixements i crec que també de molta creativitat, no?
Pot ser, és a dir, Clar, jo utilitzo els coneixements per crear, i per crear llibres i per crear altres coses, no? Però sobretot el que són el que són els estudis més lliures, més deslligats a la veritat històrica que pretén ser científica, aquests llibres que he fet, sobretot el que són més assagística dels paisatges, sí que són creatius. L'altre dia, de pagès, me va presentar un amic meu, que és en Jaume Deà, que és arqueòleg, jo li dic l'Indiana Jones, de Mallorca, és d'un Malluig, i me va presentar, i va dir una cosa que jo sabia, però la va dir en públic i li vaig donar la raó, no? Diu, tu quan descrius excursions, quan descrius un paisatge, no el descrius d'una manera, diríem, empírica, no? Sinó està molt passat per el que tu sents. I és vera, jo quan veig un paisatge, a mi m'entren, conec el paisatge amb els coneixements que tenc, o sobretot les lectures i les músiques, i part, no? Diu, aquest paisatge sona, no? O aquest paisatge té aquesta rítmica versal, no? És una cosa per deformació. Uh-huh. Potser no està de moda, però és la meva manera d'entendre la cosa.
I a què sonen els paisatges d'aquestes illes? M'imagino, tu que deus conèixer molt més Mallorca, que la trepitges més, a diferents zones, m'imagino que la zona, segons la zona que trepitges, sona diferent, no?
Sí, però això també depèn de l'estat anímic, no? Això està clar que depèn de moltes coses. Per exemple, jo sí que... Jo ja associo, perquè sempre associaré determinats putxos, determinades valls, amb bandes sonores personals, no? Allò que vas viure... ara, per exemple, que sona el tros més guapo d'aquesta peça d'en Wim Mertens de fons, a lo millor sí que aquesta peça la podria ubicar un paisatge. Jo, de tota manera, a mi una cosa que realment estic reivindicant molt i té a veure amb aquesta societat que hem parlat en el principi i enllaçant, vull dir que estem acostumats, per exemple, a Mallorca, que som illa mediterrània, que tenim un diàleg alemà històric i tenim un pòsit marítim important, la nostra frontera, que el litoral mallorquí sona molt a motor i poc a Maria Alma Bonet.
Blau si sol de roses blanques, el pati per ti blanc de primavera.
Aquest patrimoni que tu difons, no?, que estudies i que difons, també me fa pensar lo important que es conèixer per estimar, que això és una cosa que de les persones, de l'empatia, però també del lloc, no?, on vivim. Conèixer per estimar i respectar.
I això també està en una altra reflexió en el que és el concepte de viatge, que a mi el concepte de viatge... Jo viatge cada dia i viatge dins Mallorca. De fet, ara venc de fer un viatge dins una finca, no? I estic viatjant perquè estic descobrint. El fet d'observar, d'entendre, d'intentar interpretar un patrimoni que a mi, sobretot, és el patrimoni que més m'interessa, i no és millor ni pitjor que un altre, sinó és patrimoni humanitzat, antropològic, vull dir, obrat per la mà de l'home, després és patrimoni natural, que és tan bo o tan interessant com altres, però a mi m'interessa aquest, sobretot. M'adua la reflexió, de vegades, quan tu vas a Palma i veus aquells creuers que davallen i estan 10 minuts, escolten tres frases de quan se va a la catedral i se'n tornen. Has estat, vull dir, ara, què feim? A quina societat estem? Estem a la societat de l'immediatesi del selfie, que l'important és el selfie, i no tant és per què d'allà, no? El per què o quin relat fondo interessant te pot oferir aquell monument que, a més, després pots reconnectar amb els teus, que és això, aquesta interacció, aquesta intertextualitat de moltes coses, que és sumament interessant i enriquidora, i crec que som de veres, que a mi me preocupa, que som una societat que, en aquest cas, molt moment per impulsos poc consistents, no sé com ho hauria de dir.
Sí, ben explicat. I tu encara te sorprens per aquest patrimoni fet per la mà de l'home que trepitges cada dia?
Jo avui de matí he descobert una cosa que desconeixia, fent feina per una finca privada, vull dir, veia un sistema marjat una mica curiós, m'he hagut d'acostar en ple estiu, vaig repinyat de per tot, ple de mates, i tal. Avui he d'arribar, primeríssima hora, i he arribat, i he descobert perquè tenia aquella forma, i allò m'ha donat molta alegria, perquè en un lloc que teòricament no havia de barres, sí que hi havia una manera d'aprofitar un petit ratjolí d'aigua, que sortia entre unes roques, estava tot conduït cap a un lloc, que més avall s'ha convertit en una psiqui, i tot això acabava un safareig. He descobert un element més per procurar la supervivència, que no és poc.
Que això també t'anava a dir, aquest coneixement d'anys enrere que m'ha anat perdent, i ara no tenim aigua, i ara no tenim això, i ara mos falta allò altre, no?
Jo avui dematí una coneguda per un WhatsApp me comentava que està molt trista perquè viu un poble, diu, en els nostres veïnats, vull dir, han llevat la cisterna de sa casa per posar una piscina. I dic, ostres, no? En quin món vivim, no? Lo important és el sobreconsum, no? I llevam allò que mos procurava la supervivència, que era aquesta cisterna, que mos donava aigua per tot l'any. Ara això ja no és important, perquè ja tenim xaixeta i pagarem la quota, però tenim la piscina. I jo no estic en contra de les piscines, no? Però és vera que estem en una societat que construïm piscines quan tenim alertes hídriques constantment.
En Tomàs Vivot és un home que coneix, que tropitja, que explica, que divulga, i si voleu saber més d'ell, heu d'escoltar tota la setmana entre avui i demà. Prepara't, o prepara't, oients, perquè ara m'aniran de viatge, val?
D'acord.
Petres Radios, coneixement.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ens enyorau?
No!
Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagudu, bají,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Rafael González es defineix com a escriptor i passejant aficionat, amant de les bandes sonores, sobretot de Danny Elfman, contador de les històries de la Tierra Incontable i recentment de Petranio, fundador d'Ediciones Incontables, Hazael és una persona que creu en el poder de la gent. Potser per això ha triat aquesta cançó per començar.
My dream, it lingered near. In
I vosaltres no el veus, però ja balla. Rafael González, benvingut, com estàs?
Moltes gràcies, encantat, encantat d'estar aquí amb tu, amb vosaltres, i encantat de sentir a Patti Smith, perquè vamos, ella és una deessa, és una d'aquests artistes que, com jo he dit sempre, han arribat a un punt molt extraordinari, de vital i creatiu, i és un goig sentir-la per les zones.
La gent en conjunt diries que té més poders que un superheroi amb molt de superpoders.
Sí, sí, sí. O sigui, cançons com aquesta te recorden que la gent té precisament aquest poder, no? O sigui, d'això, no? De votar polítics que els hi convenguin més les seves idees, de no votar en els que no convenguin de les seves idees, o sigui, de mobilitzar-se, no? O sigui, ara mateix estem a un punt que és molt curiós, no? Perquè per una part hi ha molt de totalitarismes i coses d'aquestes, i per altra part la gent està tornant a respondre, quasi semblen els 70, no? Aquestes cadenes de gent allà preocupada pel trenc i per totes aquestes coses. Jo estic molt content, no?, de que la gent se'n doni compte de que pinta més de lo que sembla.
Quin és el teu superpoder?
Uf, això és una pregunta, una mica complicada. Jo crec que, més que superpoders, jo l'únic que faig és passejar, no? Aquí és el que xerram de passejant aficionat, perquè realment, o sigui, el meu amic Adrià Martí sempre xerrava que ell se considerava poeta i aventurer, no? O sigui, jo me considero escriptor i passejant aficionat, a més, no? Crec que has de assajar tota la vida per arribar a ser un bon passejant, no? O sigui, passejar significa mirar un poc, aquí mirar un poc amb els ulls oberts i, sobretot, pensar un poc i tenir criteri, no? Uh-huh. Són coses que en aquest temps que corren la gent no se'n dona compte, no? Tu és que has de triar un poc el que vols fer i el que no vols fer, el que pots pensar i el que no vols pensar, no? De vegades te mediatitzen molt amb les xarxes socials.
No està mal com a superpoder. N'hi ha algun que t'agradaria tenir? Pots posar imaginació, tu, que en tens bastanta.
Home, m'agradaria escriure millor. Mira el que t'ho dic. O sigui, això sí que estaria molt bé.
El superpoder és escriptura.
Sí, sí, sí.
Però tu en tens, el superpoder és escriptura.
No, jo sóc un aficionat com a passejar, no? O sigui, però bueno, jo què sé. O sigui, això de volar seria una cosa encantadora, no? O sigui, però bueno, potser seria un caos massa gros. O sigui, que ho deixarem estar, no? Allò que diuen, Virgencita, que me quedo com estoy, i ja està.
Vinga. Per cert, tens Patti Smith en vinil?
Sí, per favor. Sí. De fet, tinc els Horses de Patti Smith firmat per una Patti Smith perquè va venir aquí a Lloseta, va ser l'any del concert de Lloseta, que va venir a l'Iteranta i mos va firmar en els que vàrem estar allà, que a més va ser molt divertit perquè jo amb tres o quatre amics molt, molt fans de Patti Smith vàrem anar allà, estàvem a primera fila, li cridaven cançons, la tia mos tenia mirats, i l'endemà va venir a l'Iteranta i nosaltres estàvem els primers de la fila i la tia mos va reconèixer, no? I mos va mirar encara i dir, vosaltres no teniu casa o què passa? Bueno, de fet, la primera vegada que va venir a la Fundació Miró, aquí a Palma, amb una exposició de fotografia. Jo vaig fer feina aquí en aquesta casa i vaig anar allà amb una petita unitat mòbil i bé, se me sent d'entrevistar-la, li vaig fer quatre preguntes i això, la roda de premsa va anar molt bé. Mos va cantar Grateful, a més amb a capella, que mos van quedar tots estormiats. I se me sent, la gravació era molt divertida perquè els companys se reien molt perquè se senten al final la meva veu, quan jo m'hi acost, dient-li, Patti, I love your poetry, I love your music, you're great, you're the best. I se tia va contestar, està thank you, com que di, venga, vés-te'n a casa teva i tranquil, no? Però és veritat que jo amb la Patti tinc una relació molt, molt propera, més enllà de que, per suposat, ella no sap qui són jo, no? Però és que m'encanta.
Sí, que tens un puntet de grupi.
Més que de grupi és el que te dic, o sigui, crec que hi ha una frase, no?, que és que som artistes o això mos aixecam damunt els ombros dels gegants, no?, o sigui, per veure una mica, per tenir millor vista, no?, i crec que na Patti Smith és una cosa molt impressionant, perquè, clar, jo na Patti m'agrada molt des del punt de vista musical, m'agraden molt les seves lletres, per suposat, vull dir, és poeta i ho fa molt bé, i quan va treure el seu primer llibre, que és Éramos unos niños, que xarra de tota la història amb un Mapplethorpe i tot allò, però clar, després va començar a guanyar els premis literaris més alts de la indústria, ha arribat a un punt, o sigui, M. Train és una novel·la impressionant, i clar, quan tu arribes en aquest punt de mestria, realment, no? O sigui, de ser mestre de lo teu, és com el Leonard Cohen, per exemple, no? O sigui, són gent que realment és com veure en el Buda, no? O sigui, estan allà i respiren, i les seves respiracions són David Lynch, o sigui, són artistes que, jo me'n recordo, quan vaig a veure la darrera pel·lícula de Lynch, Inland Empire, no sé si l'has vista, però és un desgavell absolut, desgavell no, vull dir, és en Lynch que fa exactament el que vol durant 3 hores. Sí, o sigui, una cosa que dius, I clar, tu dius, ostres, tu... O sigui, ja arriba un punt que ja no pot dir això m'ha agradat, això no m'ha agradat, això és bo, això és dolent, no? Dius, jo l'únic que puc és donar les gràcies per poder assistir en això i meravellar-me de dir quina cosa més gran, no?
Escolta, i què passa amb els vinils? Que enguany n'he regalat tres, ja.
Ah, jo m'agraden molt els vinils i estic molt content de que hagi tornat els vinils. Estic molt content, molt content, molt content, no? ¿D'on estava Gondor quan Rohan pedia ajuda, no? O sigui, ¿d'on estaven los vinileros quan los que resistíamos? Jo, els vinils, tenc una història de molt, molt, molt guapa amb ell, perquè, clar, mon pare se va venir aquí, mon pare és asturià, com jo també, i se'n va venir aquí a Mallorca l'any 81 a fer feina a Buja. O sigui, ell era l'infermer de Buja. I aleshores, clar, estava allà a una casa i ja quan va tenir una plaça de feina i tot això, se va comprar el que més li agradava, que era un lot jove en aquell temps, que era un bon equip de música i una bona col·lecció de discos. I clar, mon pare se va comprar discos i tenia discos en un moment que no era tan fàcil, això. Vull dir, molta gent anava a casa nostra per escoltar els vinils que tenia i tot això. I després, l'any 89-90, ja mos vam mudar a Palma, i en aquell temps molta gent se va desfer dels vinils perquè el CD era el que estava entrant amb força, no? I mon pare va regalar molts d'aquests vinils. Jo me'n vaig quedar uns quants, però jo en aquest moment era un lot adolescent que no sabia gaire de música, me'n vaig quedar un parell, no? I en esos anys és d'allò que tornes a apreciar una mica perquè en Joan Balaguer, que és un amic de mon pare, va dir, escolta, jo tenc aquí discos de ton pare, si em vols. I dic, ostres, pues sí. I clar, descobreixes i dius, joder, aquests discos són bons, eh? Vull dir, i clar, vaig tornar a Buja a cercar els amics de mon pare i dir, escolta, no tindries... I molta gent me van dir, ai, sí, tenc un parelles, no? I me'n donaven, i clar... Són uns vinils que per jo són molt especials perquè he tornat a descobrir músiques. A mon pare li agrada molt la música ètnica de tota la vida. I dius, ostres, això ho escoltava jo en 14 anys i m'apareixia horrible i ara m'apareix meravellós, no? Perquè, clar, són coros africans o coses d'aquestes així. Aleshores, clar, el vinil té aquest punt emocional que, a més, si ara s'ha posat de moda, se fan iniciatives increïbles com a Record Store Day, tot això, clar... És molt curiós perquè molt de col·leccionistes antics, no, de Rancio Abolengo, te diuen, és que això... I dius, però si mai en sa vida han tingut aquest accés en aquest material, jo estic encantat, jo cada Record Store Day me deixo una doberada. O sigui, perquè, clar, dius, els concerts d'Alice Cooper dels anys 75 que no s'ha publicat mai i tot això. Vinga, saps? O sigui, i és una meravella, jo m'encanta que s'hagi tornat a posar de moda.
Escolta, i breument, ja ho has dit, asturià, Rafael, sí. González, de pare asturià, sí. Que va anar a Buja... Sí. El teu accent és de Buja o de
Bujarró? Bujarró, sí. Estic molt orgullós del meu accent Bujarró. Sí. Jo vaig arribar a Buja en 13 anys sense saber ni una paraula de mallorquí. I bé, bon dia. O sigui, me'n recordo que el primer dia de classe, a més perquè ja vaig anar a escola a Buja, 8è de GB, i el professor estava allà en el pati i mos va dir, bé, el primer de tot, bon dia, tot varen contestar bon dia, i a partir d'aquí no vaig entendre ni mitja paraula. Però jo, bé, a part d'aquests idiomes sempre m'han agradat i tot això, tenc molt clar que quan tu arribes a un lloc on hi ha una traça cultural diferent, per dir-ho així, no? No només un llenguatge, sinó el llenguatge és una forma de pensar, no? O sigui, sempre és una forma de comunicar. T'has d'esforçar una mica en descobrir quines són aquelles traces culturals que defineixen un poc, no?, el món. O sigui, no estem xerrant ja només dels mallorquí, estem xerrant de la pagesia, de treball de camp, les eines que feien servir, o sigui, ahir xerrava amb uns amics de que moltes paraules d'aquestes eines s'estan perdent perquè ja les eines ja no existeixen, no? Això, per jo, va ser un estímul molt important i, per suposat, no m'agradava que me diguessin asturiano o d'Arnassos, saps? O sigui, i, bueno, de fet, ara fa poc varen tenir sopa dels Quintos, a Buja, i m'ho varen dir, diu, és que no pareix que siguis asturiano, pareix que ho hagis après, i dic, bueno, jo què sé, vull dir, és un s'ha d'esforçar.
I d'on s'ha d'esforçar? M'apareix també un bon motiu i un bon tancament per aquest primer capítol on coneixem trossets dels nostres convidats, començant amb en Rafael González. Si avui és dilluns, perquè mos escoltau en directe, demà serà dimarts, i podreu conèixer-lo una mica una millor.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Vivir, sempre vivir, ho afrontaré, serenamente. Jo he sigut així, te lo diré, sinceramente. Encontré
mi manera, aquesta versió de guitarrica de La Fuente, que és la que ha triat na Lilian Goberna. Com estàs?
Muy contenta de estar aquí.
I nosaltres de tenir-te una dona que ens ha demanat que la presentem com a entusiasta de la vida, i jo crec que ho anirem descobrint en aquesta conversa, que ja sabeu que està xapada en 5 trossos, en 5 dies, a veure com ens surt aquest experiment, que jo crec que ens està sortint fantàsticament. Afegeix que na Liliana, a part d'entusiasta de la vida, que ho corroboram, és psicòloga de formació especialitzada en psicologia d'organitzacions, impulsora de Go Consulting i la persona que ha triat aquesta cançó. Ahora, Lilian Goberna, t'ho he demanat, ho fas les coses a tu manera?
Totalmente, la verdad es que sí. Y me gusta mucho esta canción porque soy una entusiasta de la vida y vivo mi vida intensamente. Y creo que me han pasado muchas cosas y que las he, bueno, que las he toreado y que me han hecho ser quien soy hoy. Y esta canción me pone los pelos de punta porque también tiene un poco el mensaje de que, bueno, tengo 44 años y estoy bastante satisfecha conmigo, con mi vida, con todo lo que me ha pasado. Tengo un amigo que me decía, yo estoy preparado para morir. No porque quiera morirme, sino porque he hecho todo lo que quería hacer. Y, por supuesto, me quedan temas pendientes, ¿no? Pero que si pasa algo, en realidad no pasa nada, porque lo he vivido.
Quina maduresa poder dir això, no?
Yo no entendía en ese momento. Y ahora, en cambio, digo, no es que quiero que me pase nada, ¿eh? Obviamente, pero dije, jo, pues menudos 44 años.
Perquè estan fets de molt de trossos de vida, no? De tot lo bo, de tot allò que no és tan bo,
sí.
De coses inesperades,
sí.
De coses que nosaltres mateixos provocam.
Sí. No, incluso sé. Dentro de las cosas más malas, viéndolo en retrospectiva, como dice la canción, yo he entendido que fui feliz, incluso en la adversidad.
Uh-huh.
¿No? Y que esto me ha hecho también pues, ser una persona resiliente y que valora las cosas, las personas y los pequeños momentos.
Clar, tu ets psicòloga, ets a més psicòloga dins organitzacions, per tant, també saps manejar persones, entendre com les persones interactuar amb unes amb les altres, com es influeix el que fan els altres, com es influeix l'entorn. Tu ara dius, mira, pues, satisfet estic de tot el que he fet, no? Bo i dolent. Però per arribar a aquesta conclusió també s'ha de fer molta feina, no?
Sí, sí. Supongo que juego con la ventaja de que tengo un entorno familiar muy, muy rico y especialmente un padre que ha sido mi mentor, con el que he podido trabajar mucho este tema. Y que considero que también, por profesión, supongo, estoy trabajada.
S'han de tenir eines, no?
Totalment.
Val. I son pare d'Anna Lilian és en Rafa Goberna, que ha estat també un bon conversador polisèmic aquesta temporada d'Entre avui i demà. Sí. Així que, com diuen, de tal palo tal astilla o què?
Bueno, eso es otro tema de debate, ¿no? Somos muy diferentes. Él siempre va diciendo o cuenta la anécdota de que antes yo me presentaba y todo el mundo me decía, eres la hija de Rafa, ¿no? Y ahora pues han pasado los años y es diferente. Ahora ya Rafa es el padre de Lilian.
Y aquestes coses passen.
Otro colectivo.
I ton pare que ja té una edat per anar-se jubilant encara que no se jubili, no?
No le digas esto.
No, que no. He dit encara que no se jubili, sí. Perquè és una persona superactiva.
perspectiva.
Sí.
Aquí tenim tot aquest aprenentatge. Ara hem començat amb aquesta de Guitarrica de la Fuente, però no sé si hi ha molta música o no a la teva vida, o si la necessites, o si fins i tot la fas servir a l'hora de fer dinàmiques o fer feina amb persones.
Totalmente, sí, sí. De hecho, ahora mismo, si abres mi mochila, encontrarás un altavoz.
Sí.
Te lo prometo. No concibo un taller sin música. Y creo que hay una música para dar la bienvenida a los participantes en los talleres y que se relajen. Y no veas la cantidad de comentarios que recibo de... Ai, m'encanta empezar un taller con música.
Per exemple, no sé si aquesta setmana de feina, que sabem que és intensa i que has trobat fora de per xerrar amb nosaltres, quina cançó pots haver posat? O quina pots posar per començar, no sé, digues.
Sí, como ya habrás notado, porque algo te he enviado, no soy la reina de la memoria para las canciones, y a mí Spotify me ha solucionado la vida, porque yo le doy a lista, relax, lista de activación energética, y ahí aparecen todas, pero esta mañana he puesto una lista de indie relax para la bienvenida al taller.
Ya funciona.
Y ha funcionado, sí que ha funcionado. Y luego, pues en los tiempos en donde los participantes tienen que hacer algún tipo de ejercicio de dinámica, tengo mis listas de reflexión, de concentración, o cuando quiero activar el nivel de energía, pues unas un poco más cañeras. Y sucede también en mi día a día. Yo me levanto y, bueno, lo primero que pongo son las noticias, pero 10 minutos y luego ya paso en función del humor que tengo. Pues música más cañera, otras más de relax...
I escolta, Lilian Goberna, tot mos connecten ses emocions en el final, fins i tot quan fas aquestes dinàmiques tan pensades, quan saps que de l'A a la B tengo que passar por la, no sé, por el número 2 o el que sigui, però en el final se te feina, igual que sa música, connecten ses emocions de ses persones?
Con los años hay veces que noto hasta la energía, es como si la viera. Es como si detectaras de ahora tengo que dar un giro o ahora están preparados para hablar. Esta mañana, bueno, vengo de un taller con un cliente del sector lujo. Hemos tenido hoy el segundo grupo y ha sido muy diferente al primero, ¿no? Y es algo que también me fascina, que no hay dos grupos iguales. Ya han venido con una predisposición, una energía y me ha costado pocos minutos, porque solo me han visto una vez, el generar un clima de confianza, ayudados por la música, pero sobre todo ayudado por las palabras y el poner el contexto, el dar esa bienvenida y hacer una ronda de check-in emocional, que es lo que yo hago mucho, de cómo estás, cómo vienes, qué tal llevas la temporada, y salirse del va bé, tot bé, y yo no puedo más esto. No es por los mallorquines, pero necesito salirme del bien. El bien ya no me es suficiente.
No, necesitas más explicación.
Necesito más explicación, sí.
Vale, ¿y la consigues?
Sí. Sí, sí, porque en el momento en que la gente se pone a pensar el cómo salgo del bien, te sorprenderías porque empiezan hablando que están bien y acaban llorando y dicen que están fatal. Cuando preguntas de verdad, genuinamente, y les escuchas, pues la gente está dispuesta a contarte muchas cosas. I
de nosaltres esperam que durant aquesta setmana tu mos vagis contant, val? Perquè això acaba ja, aquest dilluns tu ja acabes aquí, però com a entusiasta de la vida que t'han presentat, que t'entusiasma de sa vida tu, Lilian Goberna.
Pregunta difícil, para acabar. Me entusiasma, supongo que las personas, estar rodeado de las personas a las que quiero y el poder compartir estos momentos. Aunque vengo de la parte más de introversión, la verdad es que no sé estar mucho tiempo sola y me gusta compartir mi vida. Así que soy una entusiasta de las personas.
Idò, gràcies per compartir un trosset de la teva vida avui amb els oients d'Entre Avui i Demà.
Muchas gracias.
Go.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Todo se inunda y piensas que nunca. Toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado. Y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú que tanto te mereces. No todos permanecen. Y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar. Y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar. Y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz.
Y aquesta és la frase que esperàvem, aquest cuidando la raíz, que ha destacat Nina Lamín López. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Hola, bon dia.
Com va?
Va bé.
Que bé tenir-te en aquesta experiència. Eh? Avui, si mos escolten els oients en directe per la ràdio, és dilluns, i aquesta experiència que fem de tenir una conversa llarga amb els nostres convidats, 5 aquesta setmana, però que anirem fent trossets d'aquesta entrevista per conèixer-vos millor. Bé, nosaltres dèiem que és com una conversa polisèmica, ja que aquest és un programa fet de paraules polisèmiques. La teva paraula podria ser rel, per exemple, no?
Perfectament.
Perfectament. I de Nina Lamín López, és de Manacor, té 27 anys, ha estudiat història, però l'hem de situar dins un context d'investigació arqueològica. És a dir, que tu vas a Sarrel, Nina.
A Sarrel, sí.
Conta-mos, perquè has escollit aquesta cançó. Què te relaciona amb tu?
Aquesta frase, no? Aquesta oració de cuidant de la raïd, doncs me recorda una mica la meva feina, a mi mateixa, no? D'aquesta voluntat i el gust que tenc d'intentar anar, com bé deies, no? a Sarrel i de cuidar-la, no? Que és una mica un pot la feina que tenim els arqueòlegs, però també la resta de gent de les Illes Balears, que s'hi dedica a cuidar, no? aquest patrimoni nostre i més encara en aquests moments que està tan posat damunt la taula.
Tu dius, jo som arqueobotànica. Per tant, vas a Sarrel i ara mos ho deies, però segurament també n'analitzes d'arrels. No sé si en trobes d'arrels.
Sí, sí, sí. Sí, arqueobotànica és un terme amb el que me sent més còmode i aquesta cuidant de la raïd, no? També ja m'ajuda dintre aquesta polisèmia a parlar d'aquesta arrel. Bé, l'arqueobotànica és una disciplina dintre de l'arqueologia que se focalitza en la recuperació i l'estudi dels distints restes vegetals que poden trobar en un context arqueològic, no? I bé, d'aquí trobam arrels, trobam tiges, fulles, llavors, no? I bé, és aquesta arrel que se pot explorar.
Ah, i pareix increïble, però per és que no en sabem, eh? Que pugueu trobar vegetals o que els vegetals vos puguin donar pistes o que tinguin estén suficient com per ser considerat una troballa arqueològica.
Sí, la veritat que ja és una sort que existeixi, bé, que la ciència avanci tant i que ja puguin tenir tots els aparells que són necessaris per arribar a això, perquè, bé, les plantes són restes orgàniques i, a diferència d'altres elements, no són tan fàcils de qualsevol manera de trobar en el registre arqueològic, no? Dels restos vegetals que tenim estarien també els gerbons i ser llavors, i aquestes se poden conservar perquè s'ofreixen un procés de... Bueno, quan se carbonitzen, no? Quan estan en contacte amb el foc.
Sí.
Perquè si no són orgàniques i amb el part de milers i milers d'anys, doncs se degraden i per tant no les trobaríem. Sí. Però si s'ofreixen aquest tipus de procés podem arribar a elles. I després tenim els altres tipus de restes, que són microscopis i sí que han de fer altres tipus de processos per poder recuperar-los i no els veiem, no? En el camp, quan estem excavant, no els veiem, però intuïm que estan allà. Que són els fitòlits, els midons, que al final doncs són això, els fitòlits, restes de l'estructura celular de les plantes, sí. Que, per dir-ho fàcil, se mineralitza de qualsevol forma, no? Sí. I, per tant, quan encara és un mineral i no un element orgànic, pot perviure per molts milers i milions d'anys. I després tindrem els midons, que tothom com fa un arròs, no? Aquesta part blanca que sorgeix del midó, se troben especialment a les llavors, també a les arrels, com dèiem, a les tiges, en els tubercles, però bé, ambdós han de fer un poquet més de feina, ja no en el camp, sinó també en el laboratori per poder recuperar-los.
Molt bé, molt bé. I ja veus que quan xerram d'arqueologia també podem xerrar de plantes i d'aquesta tasca que fa na Nina Laming, que, com a tota arqueòloga o arqueobotànica, has estudiat història. En quin moment dius, buah, jo crec que jo tiraria per aquí, jo crec que això és el meu?
És una pregunta que me fan molt, si realment ho havia sabut sempre, i en realitat no. Van avançant els calendaris acadèmics, i arriba a batxiller, i me donava compte que m'anava molt bé l'assignatura, m'agradava, no?, i me vaig matricular en el grau d'història. I ve molt en contra també de la gent del meu voltant, que me deien, no, fes una altra cosa, perquè ja. Això no hi ha feina, i de més, i... bé, som molt xaparruda per aquesta part i vaig seguint la meva i bé, vaig estar molt contenta quan vaig començar història i demés. I després vaig tenir l'oportunitat d'anar de voluntària a diferents jaciments arqueològics i també vaig estar fent les pràctiques en el Museu d'Història de Manacor i bueno, va ser com el que va de confirmar que m'agradava molt l'arqueologia, que m'estirava molt i tenia com a cada vegada llanes de més, no? I bé, vaig decidir seguir amb aquest camí. I vaig estar molt contenta també perquè vaig fer molt de bons amics, que encara els mantenc a dia d'avui a les excavacions, que són molt intenses i de més. I bé, fins en el moment ha estat una bona decisió.
Molt bé, molt bé. Tens 27 anys, n'has fet moltes d'excavacions, ja has participat ja a moltes.
Sí, he tingut la sort que he estat a moltes, he estat principalment aquí a Mallorca, també vaig estar a Menorca i a Don Colom, i bé, aquí he estat a Closa de Can Gallà, que és un jaciment de l'edat del bronze que està fa de nits, també a l'Hospital de Manacor, a Santanyí he estat també a Nanova, a Talaies de Can Jordi, i he tingut l'oportunitat d'anar movent-me en les excavacions, sí.
Que bo. I Lleida en Colom, que també té a veure en l'edat de bronze, no?
Sí, allà hi ha una mina prehistòrica, sí, que ara, sí, de sí. fet, estan fent feina.
Sí, sí.
Estan els companys allà excavant.
I de la saludam, des d'Ivetra Ràdio.
També està passant molt de calor ara mateix, però molt de besos. I sí, allà estan fent-hi feina.
I nosaltres estem molt acostumats a pensar en pedra, però na Nina va dir, jo crec que els vegetals també us poden donar molta informació.
Sí. Vaig estudiar justament d'aquest jaciment, de Closos, de Can Gallà, el registre macrolític. Macrolítics són bàsicament les pedres de mida gran, no?, que les conformen els morters, els molins, els mans del molí, percussors, lloses, etcètera, no? Sí. Perquè bé, ja m'anava molt encaminat a l'estudi d'aquestes tasques quotidianes que m'interessen tant, i vaig fer un estudi més com a morfològic i també de el que se denominen les traces d'ús, que són bàsicament les petjades que deixem en els objectes quan molem un cereal o fent qualsevol tipus d'altra activitat. I bé, d'aquí m'he anat una mica doncs, el que podem trobar en aquests elements macrolítics, no? Els molins, els morters, que serien les restes adherides de vegetals, no?, que han estat processats amb aquestes eines.
Fantàstic. I anirem coneguent una micona millor al llarg d'aquesta setmana en Nina Laming López i aquesta part quotidiana que deia ella, que tant li atreu anar a l'arrel, que així han començat amb aquesta cançó que has triat de Valeria Castro. Demà dimarts, per si mos escoltau a través de la freqüència modulada o en directe a través de l'aplicació de la web, on anirem de viatge. Així que vés pensant en viatges, però crec que en tens alguns de ben interessants.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Vinc d'un planeta de molt lluny, tot fet expressament per tu. No tenim ni reis ni castells, ni gavis o ni hagi ocells.
Gràcies, Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamín per tan bona estona. Una cançó, ja ho sentiu, pot donar molt de sí. I aquest només ha estat l'inici de la conversa. Demà anirem de viatge.
I quan dorms en el bressol te cant, i quan demà sortit sol jo t'estaré velant.